pública. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres...
Escucha La Pirámide. Todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con buen house, buen R&B y buen hip hop. La Pirámide con Francisco Cuenca.
Te espero, momia, no me falles.
Amigo, una pregunta. ¿Por qué no maltratas? ¿Por qué no marginas? ¿Por qué lo haces sentir mal? ¿Nunca te has parado a pensar que es un ser humano igual que tú? Ayúdalo, dale tu mano. Porque te burlas de su tamaño, porque te burlas de su color, porque te burlas de su lenguaje, de su cultura, de su pasión. Porque critica su vestimenta, porque critica su religión. Si es de aquí como el de allá, todos somos hijos.
Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A La República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts a un altre programa de La República. Avui tractem d'un tema tràgic que fa falta que abordem també. Es tracta de les morts de persones a una nau de Badalona i els motius que han portat aquesta situació. Dissabte, centenars de persones es manifestaven pels carrers de la ciutat, acusant l'alcalde de racista. L'alcalde ha iniciat ja l'enderrocament de la nau i el cost d'aquesta operació la pensa carregar als propietaris de la nau. Un càstig per haver allotjat centenars de persones sense llar. Què està passant? Per parlar de tot això, avui tenim a Ferran Moreno. Ell és membre de l'organització Stop Mare Mortum i de Badalona Acull i ha estat en contacte directe amb persones que vivien a la nau sinistrada. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda.
Es veu que la lluita per salvar vides comença enmig del Mediterrani, però no s'acaba allí, segueix aquí, en la Terra. Què ha passat perquè es produís aquest sinistre i aquestes morts?
Bueno, això era una crònica totalment avançada del que podria passar i efectivament ha passat. Aquest assentament ja té més de 8 anys de permanència. Hi han hagut altres ocasions, incendis que els propis assentats han resolt bé i que d'alguna manera, recentment, des del canvi de consistori, no sé si té res a veure la pressió a la qual han sigut sotmesos, en el sentit de que la Guàrdia Urbana feia més controls i d'alguna manera ha acrescentat també la por dels assentats que poguessin ser deportats. Bueno, total que amb l'avinguda del fred, el nombre de persones que dormien aquella nit a l'assentament era superior al normal, es parla de més de 100 persones i crec que és una data prou vàlida. I, malauradament, aquesta nit del dimecres passat, doncs, el que va passar és que amb una de les punxades que tenen que fer perquè tenen fred, lògicament, i hi havia gent i s'havien d'escalfant radiadors i altres aparells elèctrics, doncs es va produir el curtocircuit. Aquí la cosa ja és una mica més confusa, si van intentar, diguem-ne, perquè no es veien, lògicament, si se'n va anar la llum i amb un espel van anar a arreglar, que bueno, aquí va ser on, d'alguna manera, comença el sinistre. Els bombers van arribar ràpidament. Jo puc constatar que, per exemple, la presa d'aigua, perquè no tenien aigua en l'assentament, la presa d'aigua dels cotxes cisternes estava fet amb una manguera amb més de 25 metres de llargada, perquè és l'altra part de la illa on estava l'assentament. I el fet és que un incendi que, segons els afectats, en principi no era ni molt més greu que el d'altres vegades i els van solventar ells perfectament, doncs es va transformar en un sinistre de proporcions totalment desmesurades i amb un risc per totes les persones molt, molt, molt gran.
Perquè tenien l'aigua tallada, no?
Bueno, més que tallada, nosaltres, una de les darreres gestions que vam fer amb aquesta gent, tant amb Creu Roja com a l'Ajuntament, i la companyia d'aigües, és veure si es podia fer l'empalm de la comesa d'aigua al recinte, perquè no estava fet i per això no tenien. No va haver acord entre Creu Roja i Ajuntament, que tenen un conveni per fer el seguiment d'aquestes persones, i la companyia d'aigües, perquè declamaven un titular, i sense un titular d'un contracte de subministrament no podien fer la connexió de la comesa que està al carrer tot just a l'entrada de l'assentament a la part interior. No es va aconseguir que ningú es fes càrrec ni per part dels assentats ni de l'Ajuntament, que bàsicament eren els dos, perquè Creu Roja una mica estava per intentar que estiguessin en les millors condicions, i han estat tota la fase dura de la pandèmia des del març fins al juny, i ja no diguem la part de juliol i agost, en el qual es van precintar les fonts i va haver, doncs, bueno, buscant-se l'aigua com podien. Les dones, bàsicament, amb carret de supermercat, amb bidons de 20 o 30 litres, als llocs d'abasteixement el més propers possible.
El senyor Albiol diu que lamenta aquestes morts, alhora que reclama més instruments legals per fer front a aquesta situació. Potser es referia que amb aquests instruments legals ell hagués pogut posar aigua, donar millors condicions, o a què refereix?
Home, jo per les declaracions que li he sentit, i sobretot quan va estar aquí a la carpa de periodistes amb el Pablo Casado i comentaris després que ha fet amb l'Associació de Veïns, no, les accions legals no eren precisament per aconseguir aquestes condicions, sinó tot el contrari, perquè el propietari del local, doncs, denunciés l'ocupació il·legal d'aquesta gent i els fessin fora. Això és el que jo entenc, és la meva opinió.
Ja, doncs, hi han quatre persones que han mort. Sembla que són de Gàmbia i del Senegal. Bueno, i llavors, segons Mamadou, que havia fet unes declaracions, que deia que els bombers els havien tallat l'aigua fa 3 anys i que l'anaven a buscar a una font propera, però també es va tallar aquesta xeta. I que al final havien de caminar més d'un quilòmetre per aconseguir l'aigua.
Exacte.
S'estan infringint els drets elementals més bàsics, doncs.
Per suposat. O sigui, els assentaments, ja tenim històries i precedents al Poble Nou, que ja va haver fa molts anys ja va haver un incident i va acabar també la cosa. Els assentaments són llocs de no drets, igual que el FIES. Vull dir, és un problema que es va enquistant que es va mirant cap a un altre costat mentre no donguin problemes i que, bueno, tard o d'hora, depèn dels interessos i de la voluntat política, pues, bueno, es va llogant segons altres interessos. L'excusa de la legalitat sempre ha estat per part de l'administració quan es tracta d'aquests casos per treure's de sobre les responsabilitats. Aquesta gent ara sortirà, com ja va sortir en l'altre incendi que vam patir a Badalona, al carrer Alfonso XIII a Sant Roc, on van morir també tres pakistanesos, és el mateix. És a dir, com poden saber quantes persones hi eren? Problema perquè no tenen l'empadronament d'aquesta gent, que és una de les primeres coses que han de fer un seguiment seriós de tot això, és tenir una mica controlades quines persones hi han, què fan i tal. Només els hi preocupa l'aspecte de que si hi han queixes dels veïns que els puguin utilitzar ells per al seu profit polític, pues les utilitzen i si no, no.
Els propietaris d'aquesta nau diuen que no els van desallotjar per aspecte humanitari.
Exacte.
Però, bueno, llavors, què passa aquí? Quina responsabilitat té cadascú? L'administració per un cantó, els propietaris per un altre? Què consideres? Què s'hauria d'haver fet?
Home, el que no pot ser ara, després d'aquests anys, és dir que no han tingut les eines necessàries per intervindre, quan la seva obligació era haver intervingut en qualsevol dels casos. És a dir, quan volen, evidentment que intervenen, en el sentit de que va la Guàrdia Urbana, va qui sigui, porten mediadors, porten els equips socials, el que sigui, però no deixen que la cosa vagi i acabi com ha acabat.
De fet, havia anat la policia hores abans, no?
Evidentment, no hores abans, diguem-ne. Ja des de desembre, des de primers de mes, i alguns diuen una mica abans, a finals de novembre, gairebé dos o tres cops per setmana, dos cotxes patrulles de la Guàrdia Urbana estaven al voltant del carrer Tortosa, amb el carrer Grifé, que és on està l'Ajuntament, a l'assentament, i feien controls d'identificació i de seguiment de les persones. Però eren en el sentit aquest que com no s'havien fet mai, es van prendre més com un toc d'alerta, perquè d'alguna manera ja, a veure, ja havia anat l'alcalde allà aprofitant algunes queixes de veïns que no estaven en forma, molts d'elles, de denúncia clara, i aleshores, doncs, bueno, van incrementar la pressió sobre aquesta gent.
És a dir, a l'Ajuntament, malgrat que digui que no deixaven entrar, sabia la situació, sabia com es trobaven, sabia que no tenien aigua, tot això ho sabia l'Ajuntament.
Home, per suposat. El que passa és que m'imagino que des del punt de vista ara de responsabilitats, tant civils com a penals com les que es puguin derivar, doncs volen cobrir-se les espatlles totalment.
Ja, i potser per aquest motiu és ara perquè diuen que les obres d'enderroc les ha de pagar la propietat privada.
Bueno, a veure, nosaltres, com part de la xarxa de suport als afectats de la nau i tot això, no entrem tant en els aspectes jurídics. Diguem, ara hi ha abocats tant per la part del propietari com la part de l'Ajuntament, com alguns que s'han ofert de diferents institucions per entrar en el cas. Aleshores, jo tampoc sóc expert en el tema. I el que veig és que hi ha hagut, evidentment, una deixació de potestat d'intervindre aquí i que no s'ha fet, i que ara, clar, quan hi ha un desastre, pues aquí tothom suposo que vol treure's les coses pitjors de fora, de sobre, i és el que està passant. Nosaltres el que detectem i el que molta gent reclama, sobretot els afectats, és aquesta manca de tracte. O sigui, ara és impensable que en aquest campament improvisat que han fet aquí en el passeig del Gorg, que estan 8-10 tendes de campanya envoltades de, com unes jaimes, i que estan menjant al terra, que estan preparant-se el dinar, que el porten allà, que estan rebent l'ajuda solidària de les, dels veïns de Badalona, i després d'aquí,
ara mateix,
que no hi hagi la
casa de la Catorroja, sí. Està passant en aquests moments, diguem.
Sí, sí, això està passant en aquests moments.
Un nou campament improvisat, no?
Això mateix. Sí, sí, així és. Ara, a la Rambla, al Passeig del Gorg, hi ha això, doncs hi ha una zona on hi ha, em sembla que són, no sé si són 10 o 11 tendes aquestes ràpid, de muntatge ràpid, amb màrfegues i matalassos, envoltades per tenir una mica d'intimitat, i allà estan doncs, comunicant amb els mitjans, els de la xarxa de suport, els portaveus, estem anant cada dia per bueno, entendre els mitjans i també per intentar intermediar amb els afectats i els serveis socials. I aleshores, pues, bueno, ara estem així, aquest matí han estat, s'ha revisat l'oferta que ha fet l'Ajuntament de les places aquestes en els hostels, els afectats, lògicament, estan reclamant insistentment sobre la identificació dels morts, que els hi deixin recuperar papers i coses que han trobat els bombers, que eren seus i que formen part de la seva mínima supervivència, perquè a alguns els ha cremat el passaport o han perdut, diguem-ne, diners, papers. I ara, pues, clar, pues, tot això els hi va en contra de cara a seguir un procediment normal de tractament d'aquesta situació i poder distingir entre la gent que estava dins de tota la gent marginal que està en diferents assentaments i passa per allà i els coneix. I, bueno, és això de Río Revuelto, surten molts per aquí.
Sí, diguem que ara, després de la desgràcia, d'aquest accident desgraciat, ja està clar què és el que ha passat, està clar la situació d'aquestes persones, la situació d'irregularitat amb la que es troben. Bé, quan es demanen aquests instruments legals, suposo que és per arreglar aquesta situació o per què? O es tracta de expulsar-los de Badalona i que se'n vagin arreu, a un altre lloc.
A veure, no sé si tu has estat en el campament aquest improvisat que han fet.
No, he estat.
Pues, bueno, si
estic confinat a l'altra punta de l'àrea metropolitana.
A tota la gent que s'ha preocupat, els hi convido que passin per allà, perquè és bastant xocant, en el sentit de que el Passeig del Gorg és una zona de promoció de noves vivendes, d'alto standing, perquè són vivendes que estan amb el projecte Canal del Port de Badalona, amb pisos que tindran amarre, tindran garatge i tindran plantes del pis. Són pisos de gairebé mig milió d'euros. I estan gairebé tots ja apareulats o mig venuts. Tu veus les brigades municipals que estan fent la neteja i el cuidado dels jardins. Aquest matí he fet 2 o 3 fotos, i la perspectiva del campament que estan allà, el que és evident que aquesta gent allà no podrà ser-hi massa temps. S'estan preocupant molt més d'aquest nou barri, d'aquesta nova Badalona que creixerà al costat del port de Badalona, i el tracte inhumà d'unes persones que estan allà completament, se'ls ha trencat la seva vida, la seva petita comunitat, estan desesperats, estan traumatitzats, i allà, pues, bueno, els estan dient no, veniu on estem nosaltres, perquè nosaltres no volem anar al vostre campament. Hem d'anar 200 metres fins a l'associació de veïns de Joan Ruïra, on es trau una mica el centre d'atenció dels serveis socials. Ells han registrat ja més o menys 150 persones, diuen. Hi ha unes 40-50 que estan en principi, amb els hostels aquells que els ofereixen per 30 dies, i la resta s'ho està pensant què faran. Però ja t'he dit que hi ha problemes de conèixer qui era la gent que realment estaven a l'assentament en aquells moments, perquè no hi ha les dades. No, molts d'ells, ja t'ho dic, porten molts anys aquí, però no estan empadronats o han perdut els papers. L'Ajuntament no té un registre oficial i està obligat a conèixer els que són residents en el municipi, i aquest porta els anys, i no tindrà manera de comprovar qui hi havia allà. Ja. Aleshores, al fer el llistat aquest provisional i els que vulguin acollir-se a l'oferta de l'Ajuntament està molt bé, però també és una oferta que, com a molt, en el millor dels casos, duraria 3 mesos. Després ells diuen, bueno, i després què passarà? Perquè això no és una vivenda estable. I això és un luxe en el sentit de que els diners públics, que és com un fons perdut, no? O s'habiliten espais, infraestructures de l'Ajuntament o altres, o això és un tema que es tornarà a repetir perquè es crearan nous assentaments amb unes condicions igual o pitjor i tornarà a passar.
Clar, perquè tot això ara, tal com ho expliques, apareix que hi ha una població flotant enorme, no? I que s'han de desplaçar d'un cantó a un altre. A vegades s'estan anys, no?, en els assentaments, però d'altres van passant d'un assentament a un altre.
Evidentment.
I fins que no resolgui una mica el tema de conjunt, pues això serà difícil, no?, de resoldre.
Evidentment. O sigui, tenim una llei d'estrangeria, no?, una vigent, que té prou eines com perquè aquest problema no hagués arribat a aquesta situació. La llei d'estrangeria permet unes regularitzacions i permet un tractament en aquests casos d'emergència, i ja s'ha fet, prou àgil com perquè no hagi el que està passant. El que està passant és que tenim una població a Espanya que ha vingut ja des de fa bastants anys, que ha de passar per el tràmit dels 3 anys d'empadronats per tenir el permís de residència i, a més, haver tingut un contracte de treball per 1 any i de 40 hores per poder tenir la targeta de residència amb permís de treball, la qual és una cosa que és un peix que es mossega la cua, perquè si no tenen papers no els hi donen treball, i si no tenen treball no poden tenir papers. Mm-hmm. Aquesta és la situació de base. Aquesta població, els que porten aquí més de 5 anys, que hi ha molts en aquests, el promig és així, de 2-3 anys, la majoria d'ells, d'aquestes 70-80 persones, doncs, evident, estan supervisquint, treballant en negre, recollint ferralla, estan en aquesta situació. No poden sortir d'aquest bucle pervers. Ara, això no ho poden arreglar, evidentment. L'Ajuntament no tindrà prou competències. La Secretaria d'Immigració d'aquí de la Generalitat de Catalunya tampoc té totes les altres. Però, evident, els uns pels altres van fent que la situació d'aquesta gent que es va juntant a la gent que és desnonada, a la gent que cada vegada més cau en la precarietat, la gent que està sortint, els menors extutelats que surten dels programes de refugi i d'acull o dels pisos d'acollida als 18 anys i que es queden al carrer, tota aquesta gent va engrosar una mica el col·lectiu aquest marginal, que molts d'ells, quan arriba el fred, no tenen més cosa que buscar aquests assentaments, aquests llocs, per no dormir a l'intempèrie. És això.
Sí, sí, la gent a la manifestació demanava del dissabte, segons he escoltat les notícies, demanava papers per tothom. Però, clar, aquesta reivindicació fa com 15 o 20 anys que ja s'està reclamant el mateix. I això forma part d'aquesta llei d'estrangeria que no dona papers. Per tant, bueno, jo també he escoltat unes declaracions d'un portaveu d'una, em sembla que és de Reus, d'una plataforma que em sembla que es diu 11D o 12D.
Sí, és possible, sí.
12D. I deu ser degut a això, no?, aquest sí. Accident. I deia, la llei d'estrangeria mata.
Sí, mata persones cada dia. Sí, és un dels eslògans. A veure, el dia 12 d'E va ser el dia de l'emigrant i a Barcelona ja vam fer una manifestació important, els d'Stop i el de la...
Contra les polítiques migratòries europees.
Contra les polítiques migratòries europees. contra el plantejament i el replantejament que es pensa fer ara, perquè ja la cosa és flagrant, amb el tema de Canàries i tot. Aleshores, bueno, el que no volem, Stop Mare Mortum, al principi, la seva acció, un dels darrers lemes era vies legals i segures. Ara tenim el problema de que les vies legals i segures encara no hi són, i a sobre els poquets que arriben aquí tampoc tenen la seguretat i els drets garantits. Aleshores, jo crec que el que s'està fent ara en aquests moments és que la bola es va fent cada vegada més grossa, la precarietat encara complica molt més les coses i, bueno, les excuses de la legalitat acabaran tard o d'hora petant. Perquè, sí, sí, evidentment, és això, és com ara. Nosaltres ja fa bueno, més d'un any que vam tenir, quan, en l'últim mandat del senyor Albiol, vam tenir converses arrel de l'incendi que van veure morir els paquistanesos. Amb el regidor en aquell moment, el senyor Sobirana, vam dir, escolta, només per interès propi del municipi saber qui hi ha en les vivendes i tenir informació, doncs, sí, sí, hem de fer un protocol de l'empadronament, encara estem. O sigui, són coses que van passant dels uns als altres perquè hi ha la part tècnica, hi ha la part, diguem-ne, política, però que els problemes s'enquisten i no donem sortida. I aleshores el col·lectiu, ja dic, de persones que realment estan en aquestes situacions, si vols una anècdota d'aquestes, que bueno, ja per mi em fa vergonya, és a dir, sí, quan tu vas a serveis socials i dius últimament, no?, que una persona està dormint en un cotxe o en una furgoneta al carrer, la llei és molt clara, se'l pot empadronar perfectament. Aleshores, hi ha dos vies. Si aquesta persona se la considera sense sostre, hi ha una via ràpida, però si no, si et diuen que com té un sostre, el vehicle, i està aparcat en un lloc, no, aquest no es pot considerar un... Quan l'associació de síndics documents de la Unió Europea del concepte de que és una persona sense llar ha canviat en els últims 5 anys, doncs t'estan dient s'aferren a això i ara has d'anar a cita prèvia, passar pels serveis socials que et coneguin i han de passar 3 mesos o passen 6. Bueno, això no. Ara hi ha un embús, per exemple, amb el tema del padró i de la situació molt gran i ja veurem com el resolant. Però és un altre cas semblant. Ara, pues, clar, tot això s'ajuntarà, és Nadal i nosaltres el que temem és que d'aquí a 4 dies, per Reis, a lo millor ja ens porten carbó a tots i el tema ja s'ha oblidat.
Clar.
I aquesta gent estarà dispersa per altres llocs, i haurem de buscar i con els nostres contactes i tal, i bueno, i on sou, i què ha passat, i com ha estat, és això.
Sí, sí, tornem a començar. Exacte. Perquè, clar, tot això que dius és una demostració clara que si els ajuntaments volen, poden resoldre, sí, encara clar, que sigui provisionalment, donant pues això, un justificant conforme és resident de la seva localitat. Per aquí comencen, no?, tots els tràmits.
Clar, si l'Ajuntament de Barcelona aquest tema, no dic que el tingui perfecte ni molt menys, però evidentment ara pateix a l'Ajuntament de Barcelona un efecte crida perquè tot el cinturó de l'àrea metropolitana, des d'Hospitalet, el Prat, Sant Adrià, Santa Coloma, són ciutats, municipis, que l'empadronament sense domicili fix, en molts casos, és que ja ni el volien contemplar. Ara, de mica en mica, s'estan veient el tema i van obrint. Però encara falta un protocol comú que diguin aquesta persona en aquest cas que no pugui justificar el domicili per diferents raons que no venen al cas perquè la llei és clara que no depèn de les condicions jurídico-administratives d'aquestes persones, a l'Ajuntament li pot donar a efectes de notificació, que és realment el que fa el padró, un domicili fictici. Tot això que seria d'ajuda a tot això, doncs no es fa. I aleshores, clar, la indignació, la frustració, la mala llet parlant que va arribar a aquesta gent, doncs va en augment. i és el que es detecta, clar. Avui mateix, aquest matí, doncs, bueno, hem tingut problemes amb els fotògrafs, els periodistes i els mitjans de televisió, perquè aquesta gent ja està farta de que els hi facin fotos, de que busquin. Ja no volen ni sortir, primer perquè no volen que els identifiquin, i menys si són familiars seus i que vegin aquest mal tràngol, i després perquè ja la situació és una mica grotesca, no? Vam dir paraules més forts.
Sí, sí, no, no. Tot el que dius descriu un panorama de racisme.
Ah, no, claríssim.
Racisme institucional i racisme social, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí,
no? O sigui, són com un espectacle que, diguem, de cara als Nadals, pues, diguem, posen la nota sentimental i tal,
mateix, però
no es resol res.
I no crec que es resolgui.
Bueno,
doncs
realment és una situació que ha destapat molts problemes, o que de tant en quant es destapa, perquè com
sí, sí,
dit,
no,
això va passant.
Sí, exacte, ho tornarà a passar. El problema és que ja fa uns 10 anys, o potser més, a Poblenou, amb l'alcalde Trias, es va arribar a uns acords, es van regularitzar més de 200 persones que van tenir el seu paper per via d'emergència i via d'interès social, i, bueno, es va començar una nova etapa. L'última regularització la va fer el senyor Aznar. Estem amb els governs i coses del més democràtic, del més, i estan permetent això, i els uns pels altres. Es torna a parlar de que ara es revisarà la regularització, la llei d'estrangeria. Però, bueno, a veure com. A veure si encara acabarem de complicar més les coses. Estem així. Jo el que insisteu i faig una crida és que ja no volem més solidaritat d'aquesta de roba, de diners. O sigui, jo el que demano és que els que pugueu, quan es surtin del confinament, que aquesta és una altra, perquè aquesta gent que es guanyava mínimament la vida al confinament, a molts els ha acabat de donar la puntilla perquè no poden fer-lo, doncs que vingueu aquí, parleu, que el que volen aquesta és escalfa humana, és que parleu, que es puguin desbravar i que la gent també prengui consciència de que no estan a Lesbos ni estan a les Canàries, els tenim aquí a la ciutat, els casos més flagrants.
Sí, sí, els tenim arreu.
Sí.
Estan al costat, podem veure, doncs, això, gent que està amb el seu carret recollint deixalles, i això és una situació molt generalitzada ja en aquests moments.
En aquest moment?
Bueno, és que fa uns anys vèiem els campaments que hi havia en el canal de la Mànega, no? Que,
I tant.
De tota la gent que volia anar cap a Anglaterra. Però és que ara tot això ja és generalitzat.
Sí, sí.
I estem en una situació en la que, a més, pel canvi climàtic, pues, segurament anirà increixendo. Perquè
aquest és un altre factor.
No?
I et recordo que, de moment, a les Nacions Unides el concepte de refugiat per motiu climàtic s'està revisant, perquè no estava contemplat. O sigui que ja veurem si arribem encara a la bestiesa ja total d'aconseguir que aquest no és el problema d'aquesta gent, eh? No és problema nostre. Bueno, jo tinc una mica de pressa, perquè he d'estar a Barcelona a 8:15, i crec que si hi ha alguna cosa que t'interessi especialment, però si no ho donaria per això de tancada.
Sí, només una última cosa. Stockmare Norton m'ha demanat a institucions, esglésies, persones privades i empreses que ofereixin locals per passar la nit.
Sí.
Han sortit ja llocs perquè els acullin?
Sí, el que passa és que, clar, això de la Covid no ajuda, no? En el sentit de que i no respecta, bueno, o no, és que pràcticament és impossible la sol·licitud que fa aquesta gent afectada, que és d'estar el més junts possible, que no es dispersin més, perquè això ja saben que acabaran no res, si els dispersen molt. I amb això és impossible. O sigui, aquí és una opinió meva particular, sense compartir-la amb ningú, però el fet una cosa, i potser és una utopia meva, perquè peco de massa optimista, de que un local municipal el puguin rehabilitar ells, financiats per l'Ajuntament, amb diners que hi ha per posar-se això, perquè aquesta gent ja ho ha demostrat, amb pla dur i una mica de materials poden fer una instal·lació correcta, el supervisen els tècnics municipals i ells mateixos són protagonistes de la seva actuació, com altres iniciatives cooperatives i de molta gestió que s'han fet, i això és, bueno, per mi, suposo que està contemplat com una utopia, un somni de truites i s'ha acabat. Però és així.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ferran Moreno, per les teves declaracions i el teu testimoni. És molt important que coneguem de primera mà el que passa, no només diguem els grans trets i ha passat, no? Sinó que això ens deixi també algunes reflexions a fer i exigències perquè les solucions hi són.
I tant. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins a una propera, ja sabeu on som.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
I'm down to meet you, holding me, she want control of me. Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. Pull up, so pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you, holding me, she want control of me. Mamacita, we could bang, we could blow the speakers. You could be my pizza Nisa, senorita, black Selena, Miss Anita. Can get you pink ice like it's Easter. Say your boyfriend, hasta la vista. You could take a pic at the Mona Lisa. And I like a big butt like Go Anika. Me and YG, that's the only feature. And she suck a nigga up when I say Eureka. We hit Cipriani's, then Socialista. You can get wifey'd up for the weekend. On one with me, she on one with me. Holding on me, she want control over me. She said, T-Raw, boy, you got everything. Not everything, cause it's you that I need. Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me. Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me.
Soup on me, pito. Pitchy got blown while I sip down Julio, no Patron. She bad in real life with no makeup on. Fashion over jeans, I can see the thong. My little essay, he's from the thrift set. He keep it for the block and the new effort. 20 bands in Vegas, that's with the jet set. And I'm on it with a bitch to sex it. Me, my bitch, and the brother Carlo. I swear he a narco. Jessica turn on when it start though. I swear she all gas and uncle. Jessica got that art though. Got all the niggas in line, they march though. Jessica say fuck art though. Jessica fuck what her ass up arch though.
Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me. Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me.
I'm down to meet you. Holding me, she want control of me. Mamacita, where you at? I've been trying to reach you. So pull up, baby, can I see you? I'm down to meet you. Holding me, she want control of me.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I on another love, all my tears be used all. On another love, all my tears be used all. On another love.
Cuando te vi, sentí que alzaba. cayendo el capullito.
Y así crece esta loma de cayenas. Nacieron en mi pecho para ti. Por ti creció en el campo la esperanza negra. Cuando te vi, cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores. Ilusiones, mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones.
La dueña de mis sueños,
reina de mis amores,
la dueña de mis sueños,
la reina de mis amores.
Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.
to